Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un fort,
pensa en Covesa.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to Change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Tantes coses senzilles, queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses senzilles, secrets que explicar. Dols per
amb Dani Aguilar.
Un minut per sobre de les 11. Bona nit. Canvi de paper. Estem ja de Tu diràs per rematar aquest divendres 4 de novembre del 2022, dia de ressaca del cas Gerard Piqué. Evidentment, ara en parlarem abastament, però abans permeteu-me dir en què hem viscut un partidàs a Montilivi, un partidàs del Girona. Quina manera de gaudir del futbol. I si el futbol acaba amb victòria, molt millor. Davant un equipàs com l'Atlètic Club, 2-1, exhibició de joc, triomf de Fires i l'equip que escala fins la 12a posició. Nit absolutament immillorable a Montilivi. Ara de seguida hi som, que és on hi ha la notícia. I un dia, aquest divendres, com us dèiem, en què també és dia de ressaca després del terrabastall que va significar l'anunci ahir de l'adeu de Gerard Piqué. És una de les notícies de l'any que avui ha suscitat tot tipus de reaccions, tantes com arestes té la complexa i polièdrica figura del central blaugrana, que és a punt de penjar les botes. I també suscita un gran dubte, un dels grans elements que, mentre païnt l'impacte emocional que deixa el buit d'un jugador d'aquesta magnitud, afecta ara el present culer. Exactament què suposarà a nivell econòmic aquest adeu, o dit d'una altra manera, quin espai genera la marxa de Piqué i quines possibilitats té el Barça? Doncs atents, perquè la Marta Ramon té detalls interessants respecte a aquest element clau que ara de seguida ens explica. Avui perfilarem tots aquests costats de Piqué amb diferents veus i opinions, una per sobre de les altres, que hem escoltat, la del seu últim tècnic, Xavi Hernández. Això i moltes coses més, com bàsquet, gran victòria del Barça davant Fenerbahçe, motor, acaba el Mundial de Motociclisme aquest cap de setmana, fins la 1 de la matinada, el Tu diràs amb aquests dos plats forts. De seguida, Gerard Piqué. Abans, la notícia es troba a Montilivi.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
I com un avió que aterra a Montilivi com aterraria l'aeroport de Vilobí, David López amb el cap envia la pilota a l'interior de la porteria amb una senyora rematada. Victòria més àmplia. S'hauria merescut un mínim de dos gols.
Així ens explicava en Miquel Agut des de Montilivi aquest tros de victòria del Girona. És on hi ha la notícia i allà hi tenim en Miquel. Hola, Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Daniel.
Quina manera de xalar, quina manera de vibrar, ho deies ara. Ha estat un espectacle aquest partit, Miquel.
Sí, jo crec que ha estat un espectacle del Girona. Al final, el gol de l'Atlètic Club ha afegit incertesa al resultat, però pel meu gust és un resultat massa curt pels mèrits del Girona, que jo crec que avui hauria d'haver guanyat mínim per 2 gols aquest partit. La superioritat ha estat aclaparadora i l'únic que li ha faltat és un punt més d'encert. Unai Simón segurament ha estat el millor jugador de l'equip biscaí i hem vist una gran versió del Girona que ha fet xalar 11.420 espectadors, la segona millor entrada de la temporada a casa, i que ha aconseguit fer encara més bo del que ja ho era per si el punt al camp del Madrid.
I ha aconseguit una altra cosa que és difícil, que és deixar-te quasi bé sense veu, Micaló, perquè estàs afònic i tot, eh?
No, hi ha hagut dies pitjors, Daniel. Pensa val. Que no soc un tenor, no podria anar al Liceu a fer actuacions. Això ja ho tinc assumit, però hi ha hagut dies pitjors que avui, eh? Hi ha hagut dies d'aquells en què no sabia com posar-me. Però bé, en tot cas, el Girona, si et deixa sense veu, normalment és per bons motius.
I tant.
I avui ha aconseguit fer un gran partit, guanyar i escalar fins la 12a posició, com ara comentaves.
I tant, amb aquest conte de fades de l'Ivan Martín, també. Vaja, ara de seguida ho repassem tot plegat. Avui amb la formació habitual dels divendres, sembla mentida, perquè de fet tinc el Xavi Puig al costat. Hola, Puig, bona nit.
Hola, bona nit.
I al costat de Xavi Puig, envoltat de molts micròfons, no sé exactament per què, el Ferran Martínez. Hola, Ferran.
Què tal, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Sí, has descansat aquests dos divendres?
Sí, tenia 10 dies de festa i els he aprofitat, sí, per desconnectar.
Hola, Juan Irigoyen, bona nit.
Bona nit. Para todas las cosas interesantes que tiene para decir... Los 3 micrófonos que tiene son pocos. Yo le daría todos los micrófonos a él.
Sí, ¿no?
Y
no,
sí, sí, que hable él.
Sí, ya está.
Rueda de prensa.
Sí, es quien sabe. Hola, Marta Barba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bona nit.
I hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja tenim tota la taula a punt.
Està muy guapa, Marta Ramon, hoy.
Mira que bé.
Ah, moltes gràcies.
De nada.
Sí, és un comentari que jo, de fet, també li he dedicat a l'efecte avui la tarda a la redacció.
Podríem anar canviant de
sí,
tema.
Sí, estic d'acord. No,
no,
t'incomoda?
Sí. Bueno, és que no cal,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Ah, bueno, perdó.
En tot cas, més enllà de les... Esteu tots molt guapos.
Estrem material avui o no?
Com?
O ja fa dies, l'estrem...
Espumetes.
Micros,
sí, sí. Perquè tornaves sí, no? Tu, Ferran, i han dit, anem a canviar les escumes.
Sí. Els auriculars, també.
Sí, sí,
molt
sí.
Bé,
sí.
Tu,
què et sembla? Hem renovat una miqueta de material. T'agrada?
Molt bé, la cara és gran, trobo.
Sí, home, sí, exacte. Perquè venies tu, només perquè venies tu.
Des de la fundació que no has canviat.
A veure, bàsicament això. Ja veuràs altre material i ja em diràs tu si canvia o no canvia. En tot cas, de la victòria del Girona, per favor, que acabem de veure en partides, comentaris, ho hem parlat moltes vegades i hem estat molts divendres aquí dient, el Girona juga molt bé, el Girona competeix, però el Girona no acaba sumant. Avui 3 punts i un espectacle de partit.
Sí, però t'he de dir una cosa, en el moment que li fan el 2-1 he recordat molt una frase d'un entrenador, el Xavi Molist, que actualment està entrenant al Sant Andreu, sí, sempre diu que ell prefereix anar molts cops 1-0 que 2-0, perquè si et fan el 2-1 aleshores a patir, però a patir com va dir, que és el que li ha passat avui al Girona. Jo crec que tenia el partit amb el 1-0 molt ben controlat i estava jugant bé, ara en el moment del 2-1 li han aparegut, no sé si veig fantasmes o aquell en el rerefons, altres jornades que ha acabat cometent errors propis i perdent punts. Ara, també una altra cosa, que hi havia la sensació abans d'anar al Bernabéu que el Girona volia acabar bé abans del Mundial, i després de l'empat del Bernabéu i la victòria d'avui, és com que no vols que arribi el Mundial, no? Com canvien les dinàmiques amb 2 resultats, no? Una mica.
Bé, jo és que l'he anat veient estones, i més després venint cap aquí en la moto no he pogut veure el tram final, però una mica en la línia del que deia el Miquel, de que un partit que semblava que el 2-1, evidentment, es quedava curt. Jo quan he marxat de casa amb 2-0, veia el Girona doncs, que tenia el partit bastant encarrilat i que havia estat bastant superior al Atlètic Club, i bé, ara que diu que ha acabat patint, sí que és veritat que et fan el 2-1
i inconscientment
fas un passet
enrere, tenint en compte com està el Girona, sí,
i sobretot estan on estàs, però vaja, és que està de sota tot tan apretat que aquests 4 punts del Girona en 2 jornades l'han catapultat, la veritat.
12a posició, Juan.
A veure, també hay que tener en cuenta la entidad del rival, y que es normal también que pueda sufrir ante el Athletic Club. Clar. O sea, eso por un lado. Y después lo importante a destacar, como siempre, David López.
Es verdad, no lo había pensado.
Venía pensando, cuando vi que marcó...
Es verdad.
Las nuestras garretas propias,
dije,
¿no?
Para, ¿existe la posibilidad de que ahora que no está Piqué en esa prelista, pongamos a David López.
Torri una altra vegada.
I assistència, assistència en el segon gol.
Yo, sí, no, sí. Yo no sé qué más tiene que hacer, te lo digo en serio. No, Puig, no te rías. No, no, no,
ara ja pel Mundial no, però realment ha tornat a la titularitat, ara que ha tornat a ser titular, molt millor del que va començar la temporada, i abans ho dèiem, jo crec que agraeix la defensa de 4 respecte a la defensa de, sí, amb 3 centrals que feia el Girona en el seu primer tram de titularitat, i està manant allà al darrere.
Què més tiene que hacer un futbolista per estar en la lista?
Jo crec que tampoc va començar tan malament, David López. De fet, l'havíem destacat al principi, que era un jugador que...
Tenint en compte la veterania...
I que venia a ser suplent dels, sí, suplents... I
com a veterano... Tiene 20 años.
Però l'Espanyol ho va faltar, com, això sí, ja t'ho dic.
Molt, de casualitat, per les lesions... I bé, ara s'ho ha, bueno, s'ho ha guanyat. I sí. Sí,
era curiós que avui qui li ha pujat a cavallet el primer ha estat Estuani, amb el, sí, que es van repartir en aquell Espanyol-Girona. Sí, ja. Avui el primer que l'ha anat a buscar en el gol era Estuani pujant-li a coll i bé.
Sí, sí. Està parlant ara mateix Ernesto Valverde, que avui, de fet, uneix les dues grans notícies del dia. Per què? Perquè tenim el rival, el tècnic rival a Montilivi, i alhora un exentrenador de Gerard Piqué. Ara, de seguida, quan li preguntin... Imaginem que li preguntaran per al cas de Piqué, tindrem son directe des de Montilivi per veure què diu el Xingurri del que va ser. No sé si tindrà moltes ganes de contestar avui a Piqué, també t'ho dic, tenint en compte que acaba de perdre el seu equip, però vaja, en qualsevol cas, ara de seguida ho escoltarem. I aquesta història que ara en parlàvem fora d'antena, d'Ivan Martín, aquest nano que, no, Puig, que torna de lesió després d'aquella lesió complicada, i és com un compte de fades, això.
Sí, es trenca els primers minuts del partit de tornada de l'última eliminatòria.
Perdona, Puig, que crec que ara sí tenim resposta de Valverde. L'escoltem? No.
Teniu so a sala de premsa?
A veure si podem escoltar. Dices, Valverde, ara sí.
Vamos a rebobinar todo, y eso, íbamos 0-0, que para el primer tiempo, tal y como estábamos nosotros, teníamos que cambiar mucho para poder ganar el partido. Pero he decidido hacer primero el cambio de Yuri, tenía una tarjeta.
Parlant amb el Valverde del partit, ara de seguida amb Miquel Agut podrem sentir quina és la reflexió que farà Ernesto Valverde, perquè el Miquel Agut, amb instruccions precises, a veure quina reflexió fa Valverde, si és que en té ganes del cas de Piqué.
Partidos diferentes y rivales diferentes, pero en los tres últimos partidos...
Encara pregunta-li per al partit, ara de seguida tornarem, perquè això els torns de preguntes ja sabem com van. Del cas d'Ivan Martín.
No, el que deia, que es va lesionar els primers minuts del partit de tornada del camp del Tenerife, on el Girona puja a primera divisió, i a més és un home que ens ho comentava el Brugui durant la transmissió, que el dia de la seva presentació va dir que ell no marca gols, que no és que no sigui golejador, és que no em faig de gols, i avui, a l'entrevista a peu de cap, quan ha acabat, ell diu que ni en els entrenamientos no marco goles, vull dir que realment era un home feliç perquè ha tornat, i a més amb un gol que no em fa mai.
Sí, i aquella imatge de l'ascens contra el Tenerife, que està amb la cadira, perquè el Puig ha dit que es va lesionar, però recordo aquí que és Àlex Corredera que li fa una entrada, pobra, que Ivan Martín no pot seguir, no pot ni gairebé ni celebrar l'ascens, i després de tot el que ha treballat, que són gairebé 3 mesos i mig, 4, avui torna i amb un gol. Vull dir que, sí, abans deies tu compte de fades, i és que és, la sensació deu ser immillorable per ell.
I ara sí, escoltem a Miquel Agut, sí, preguntant en directe des de Montilivi.
La primera sobre el partit, vosaltres dius que heu fet el pitjor partit de la temporada. Què ha fet tan bé el Girona perquè vosaltres féssiu el pitjor partit de la temporada?
Bueno, le ha metido intensidad al partido, han salido a jugar un poco con, sobre todo con, salían muy rápidos en cuanto nos robaban la pelota, en cuanto nosotros la perdíamos, han estado intensos y bueno, mira, en un partido de fútbol siempre de lo que se trata es de que tú estés muy bien y de que el contrario esté muy mal, y lo que trata siempre es de empeorar al rival a base de que tú estés bien. El otro día nosotros con el Villarreal hicimos un buen partido y el Villarreal estuvo mal. Pues, hoy el Girona ha hecho todo lo posible para que nosotros no estuviéramos bien, y lo ha conseguido, vamos, pero estos son vasos comunicantes. Un equipo está bien, el otro está mal. Eso es así.
La segona, si parles, ahir Gerard Piqué va anunciar que es retira. Tu l'has tingut com a entrenador. M'agradaria saber quin record en tens, com veuràs la notícia, i si tens que dins de l'operació Piqué Barça pugui interessar-se aquí a la partida.
Bueno, no sé qué relación puede tener. una cosa con la otra, pero bueno, en cuanto a Piqué, hombre, es un jugador que ha sido una jugador importantísimo para el club, para el Barça, también para la selección y también por su carrera, ¿no? Por lo que ha ganado y por lo que ha supuesto. Yo tengo un buen recuerdo de él. Siempre ha rendido, yo creo que al alto nivel, porque es un jugador que siempre ha tenido unas cualidades y ha tenido además un descaro para jugar que es fundamental en el mundo del fútbol. Y además es un jugador que siempre afrontaba, cuando peor estaba, siempre afrontaba las cosas y tiraba hacia adelante.
Doncs aquesta és la resposta d'un dels entrenadors de Gerard Piqué. Excel·lent feina del Miquel Agut, que li ha fotut pel boc gros. També hem preguntat per Íñigo Martínez, que ja, evidentment, no ha volgut mullar-se Ernesto Valverde, només faltaria. Per tancar el capítol Girona, després sí que escoltarem un parell de respostes de Michel, evidentment, que avui se l'ha d'escoltar el tècnic guanyador avui a Montilivi. Santi Bueno, avui l'he vist refusar, em fa una cara al Ferran Martí. Clar, has estat dues setmanes sense venir, no podíem parlar de Santi Bueno. Em fa cara com de dir, què m'has de dir?
El partit d'escafa al Bernabéu, està a la prellista d'Uruguai per anar al Mundial. Aquí, jajaja, quan vam dir-ho del Mundial.
I què?
No riguis, Puig, sí o no?
No, perquè aquí hi ha molt poc respecte.
El que ha quedat pendent era una aposta de Piqué titular en el Clàssic. I va quedar allò...
Això ja en parlarem, sí.
En parlarem, sí.
En parlarem.
Perfecte.
No prescrit. Simplement és que va tornar Koundé, i Koundé va jugar titular, i per tant anul·la l'aposta.
Aquí cadascú posa les seves normes per les apostes.
Però bueno, parlant de Santi Bueno, que espero que vagi al Mundial, perquè s'ho està guanyant amb aquesta temporada que està fent el Girona, i si no hi va Araujo, que almenys hi vagi Santi Bueno.
Molt bé. Doncs el Girona, que avui ha guanyat amb aquesta campanya que cadascú té pel que té, el Juan...
Ojo con Araujo, eh?
Què vols dir?
Ojo, que pa va.
Que?
Capaz va.
Capaz que va.
Clar, si ell vol dir la intenció, ja sabem quina...
Bueno,
quina
no és. Quiero apostar, no quiero apostar.
No? Tu no. I tu no et mulles mai amb les apostes, no?
No, sí.
Ell no.
Bueno, si quieren apostamos.
No, tinc més ganes d'apostes, perquè és que estem aquí tot el dia apostant coses i al final no acabarem mai.
És que al final ens desdinerarem.
Exacte, gràcies, Marta Ramon. Han estat hores llargues per la Marta.
Són dos dies molt agitats, cerebralment.
Estàs cansada, Marta?
Jolín, és que des d'ahir...
Sí. Jolín és suau. És la manera suau de dir-ho, que està cansada.
És un no parar, això.
Abans d'anar a publicitat, com que sou molt bons, fareu un exercici ara mateix, que és, en 10 segons, dir-me les reflexions o la reflexió que teniu al cap, en 10 segons, sobre el cas Gerard Piqué. Començo per tu, Marc.
Jo. Estàs bufegant Ferran Martínez? Però
10
com
segons.
Si...
10 segons.
Més que res, perquè en parlarem durant tot el programa, per tant...
Sí, que... Uf, 10 segons. Home, doncs, que espero que demà l'afició estigui a l'alçada del que ha sigut, per mi, el millor central de la història del Barça.
Vinga.
Voy a seguir el hilo del amigo Marc. Va a estar a la altura porque la directiva ya consiguió lo que quería.
Ferran.
Quina hòstia, no?
El meu fill no anava per aquí, eh?
El fill del Marc i diu una cosa...
El fill... Ha sigut una mitja
encesa. Està molt ben lligat.
Després profunditzarem.
Molt bé, estàs bé.
Però jo, de sensacions meves, és nostàlgia per el que s'acaba. I espero també que demà almenys, després d'haver-lo xiulat a l'últim partit al Camp Nou, crec que injustament, l'afició faci també aquest exercici de valorar tota la carrera de Gerard Piqué i quedar-se amb els bons moments.
Doncs demà ho veurem. Ara de seguida anem a publicitat, però abans ja ha sortit Michel a la sala de premsa de Montilivi. Som directe des de Girona.
Un equipo con talento y con nivel. Hoy hemos tirado 19 veces. Yo creo que en esta liga nadie la ha tirado 19 veces al Atleti. No sé si el Barça el otro día, pero me parece un equipo increíble en la presión y hoy hemos sabido hacer que corran para atrás. Y eso es el mérito de esta plantilla, que ha hecho un partido excepcional. Bueno, tenemos que seguir por este camino. Si somos así de consistentes, a pesar de que seguimos encajando gol, pero bueno, en el cómputo general pienso que vamos a tener más rédito con esta forma de trabajar, ¿no?
Hola, Michel, aquí Miquel Agut de Recurs. Si em permets un parell de preguntes, en directe t'ho diràs. La primera, no sé si has trobat la tecla. Has estat dient molts dies que buscaves la tecla. Ara que poses doble lateral o lateral i extrem, com t'agrada més dir-ho a tu, si has trobat definitivament la tecla.
No, creo que el equipo, o sea, he trabajado con el equipo, hemos trabajado el tema de las situaciones de defensivas, de ser, bueno, sobre todo en el tema de no llegar a duelos a no ser que sea una situación ya extrema, de tener distancias entre nosotros, que seamos capaces, antes saltábamos demasiado y ahora el equipo elige bien el momento de la presión y cuando se tiene que juntar atrás, porque el rival a veces tiene mucho nivel, lo hace y todos estamos en unas distancias bastante, bastante cerradas para que lleguemos a las ayudas. Y en ataque es que el jugador tiene ya un poco la idea y estamos siendo nosotros mismos, a pesar de que a veces pues en otros partidos daba la sensación de que teníamos más balón en campo rival, pero a mí me da la sensación ahora de que el equipo sigue jugando igual de bien, pero estamos más compactos, y eso, bueno, yo creo que al jugador le da tranquilidad, porque hay duelos que se pierden, pero siempre llegan las ayudas y evidentemente el rival también juega y a veces nos puede hacer daño, pero creo que estamos siendo un equipo que en la temporización defensiva ha mejorado mucho.
I després sobre un nom propi, que és David López. No sé si està millor ara que ha tornat, abans de lesionar-se, però i si se sent més còmode jugant amb dos centrals que amb tres centrals darrere, però a banda dels gols, i no sé si es pot comptar com assistència en el segon gol o refús llarg, no ho sé.
És assistència.
Assistència, molt bé. Doncs si estàs veient la millor versió d'ell.
Yo es que creo que David, cuando le firmamos, todos sabíamos que era un jugador de un nivel muy, muy alto. Ojalá, no al nivel de ahora, sino que David es que esté bien, que esté bien. Que esté bien es lo único que pedimos, porque es un jugador de un nivel, además, en cuanto a competitividad, liderazgo, experiencia, pero sobre todo fútbol. Es un tío que es capaz de jugar por de seis, es capaz de jugar de central. No, da igual que juegues con tres o con cuatro, No. Yo creo que él se adapta por su inteligencia a cualquier situación, pero es verdad que ahora, pues es verdad que ha vuelto de la lesión y está completando partidos de mucho nivel. Pero es que sabíamos que el nivel de David es muy alto. Es muy alto.
Les paraules de Mitchell, per al·lusions primer. Juan, si us plau.
No, parece que tiene validez en cuanto le dice un entrenador. Yo casi, un pobre sudamericano que destaca un buen jugador, no tiene validez, se ríen. Hable Mitchell, no.
I una lectura tàctica que abans havia fet Xavier Puig Amorós, per tant...
L'ha tirat pel terra.
Sí, bueno, sí, perquè sí. Havia preguntat l'Agut, que potser tampoc calia insistir perquè deixés malament aquí.
Per retratar-te. Així.
Però jo continuo pensant que està més còmode amb 4 que amb 3.
Molt bé, fantàstic. Mitchell, si hi ha qualsevol altra cosa destacada, cada el Miquel ens ho farà saber des de Montilivi. Avui que és un dia feliç, avui que és dia de fires, ja veuràs quina nit avui a Girona. 12è classificat, 13 punts, s'allunya ja a 3 punts del descens al Girona. Ara ja sí, 23 minuts per les 11 de la nit. Farem una pausa i ens posarem de ple en aquest nom que tantes vegades ha sortit els divendres, Gerard Piqué.
Estoy tranquilo porque nunca lo mencioné.
Gràcies, i que és notícia. Sembla que ho hagin fet a propòsit per tu, això, Juan. S'han dit moltes coses de Piqué en els últims 2 dies. Moltes coses. I nosaltres hem volgut interpretar o definir d'una manera particular a Gerard Piqué. Amb el Xavi, amb el Puig, li he dit, a veure, com podem definir Piqué? I ens hem basat en un referent, no? Un referent que potser a algú li semblarà ara marcià, que és Rafael Acarrà. Què té a veure Rafael Acarrà amb Gerard Piqué, Xavi Puig?
És un programa que es feia a Televisió Espanyola, que es deia Hola Rafaela, on vaja, va passar el millor de cada casa, en aquell,
sí?
En aquell programa, vull ir repassant imatges, allà va haver un programa que es van ajuntar Martes i 13 amb Rafael... I el telèfon va trucar l'Ola Flores.
Home, boníssim.
Tu imagina't aquesta combinació allà. Això és un pressupost descomunal, No ho busquis ara, això, a la televisió pública espanyola, perquè és impossible de trobar. Doncs hi havia una secció en aquest programa que era si fuera, que deia la Rafaela, no?
Val.
I llavors havien d'encertar un personatge, sí, i anaven dient, doncs, si fuera un animal, i llavors deia, doncs, tal.
Amb aquest, final, amb aquest accent, eh?
Bueno, sent italià.
Accent italià, sí.
Molt bé, molt bé.
Rafaela Carrà. Sí. I ens hem preguntat què seria Gerard Piqué si fos diferents àmbits del món de l'espectacle, sobretot amb experts en els diferents rams de cinema, de música, de sèries de televisió i...
Podemos hacerlo también con la mesa. Mira, a Marta Ramón,
sabies,
te preguntar.
O a tu, per exemple.
O a mi, sí, sí.
Si fossis un llibre, quin llibre series?
Uno malo. Ai, t'han hecho la pregunta hoy aquí.
Uno malo sería.
¿Qué? ¿Uno malo?
Hoy te la han hecho a ti la pregunta.
Sí, no sé. Pues un llibre, mira, te tiraste muy difícil.
Sí, per això sí, ho no? he fet. Anem a escoltar...
Perder o saber perder.
Què deia Gerard Piqué?
David Trueba, no?
Gerard David Piqué. Trueba.
Gran llibre.
Oh, no, perdó, què diu Gerard Piqué, sinó què diu...
Què diu?
La primera especialista... Ah. Sí, sí, m'heu posat nerviós. La primera especialista d'aquest joc que ha volgut fer el Xavi Puig.
Alejandra Palés.
Si Gerard Piqué fos una sèrie de televisió, seria The Dropout, la minissèrie sobre l'emprenedora Elizabeth Holmes. Deixant de banda que Elizabeth Holmes va fer unes quantes coses il·legals, crec que són dues figures que tenen punts en comú. Són persones que inspiren a la gent que els escolta i que són capaços de convèncer a tothom que tot és possible. Per això jo crec que Gerard Piqué, si fos una sèrie, seria The Dropout.
Dropout seria una sèrie si fos Gerard Piqué.
Que es veu a Disney Plus, ah, dic, per cert, Plus, el Plus.
Fantàstic. Mira,
Disney
si
Plus.
Sí, sí, Plus, millor. Sí, sí. Si fossis una sèrie, sabries quina
joc,
sèrie...
Eh?
Series o no, Irigoyen?
Però que va dintre per a mi?
Sí.
Això et passa jo,
seria
per
Thomas Shelby
ara,
a Peaky Blinders. Seria.
Ah, mira, Peaky
seria
Blinders.
Thomas Shelby a Peaky Blinders, sí, una mica.
O Frank Underwood.
El vaig bastant.
House of Cards.
No, Frank Underwood, no, no sé, no sé... Me iba a decir una mala palabra.
No, mira,
la puedo decir, ¿no?
Sí.
No seas hijo de puta.
¡No, por favor! Tengo publicidad y tu reemplazador de
Cristo. Tú dirá, amb Dani Aguilar.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això.
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boyldam, per descomptat, doble malta. La seva Boyldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford...
pensa en Covesa.
Estàs preparat? Viu el partit a Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Apropa't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Si per tu no hi ha muntanya prou alta...
ni ruta prou llunyana.
Fins al 17 de novembre al Corte Inglés premiarem la teva passió. I amb les teves compres d'outdoor i trail running en tèxtil, calçat i complements et donem un 20%.
Perquè triomfis amb marques com Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face i més.
Fins al 17 de novembre, Winter Sports al Corte Inglés.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui... ha estat el...
46.040 46040
Sèrie
114 114.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
¿Qué debería dejar el Barça?
hay que tener memoria. Se ha ganado más de 30 títulos para el Barça. Y hoy se ha acabado el Gran Piqué que conocíamos.
Culés, soy el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però ara vull ser jo el que us parli de mi.
Gerard! Hola, eh?
Sí, molt bé.
Com molts de vosaltres, sóc del Barça des de sempre.
Toma la Gerard!
Vaig néixer en una família molt futbolera.
Dos quarts de 12 de la mitjanit. Aquesta que escolteu és una de les grans notícies de la temporada. I segurament inesperada per molts, fent tertúlia amb el Marc Barbà, amb el Juan Irigoyen, amb el Ferran Martínez. Començo per aquí també. Imagino que tots ens vam quedar igual per inesperat, o no? O algú ja es podia esperar que la cosa anés per aquest camí amb aquesta immediatesa?
No, a veure, tothom sabia que si hi havia algú capaç de fer-ho era Piqué. I tots crec que aquesta taula sabíem que era l'última temporada de Piqué al Barça, que no faria la temporada que ve. El que no esperàvem és que... Sí. Bueno, de fet, aquesta setmana havíem comentat que era l'últim partit de Champions de Piqué, però clar, no érem conscients de que podia caure aquesta bomba. De fet, a mi m'enganxa banyant el meu fill i en aquell moment vam començar a activar per intentar rascar el que... Bueno, una mica com tot, suposo.
Una notícia d'aquesta magnitud és d'aquestes que et recordes on t'enganxa. Sí. Perquè jo crec que cadascú, totalment. No? Sí, sí. Jo estava a la porta del cine, i a més igual, no? Ara no, aquesta necessitat tan...
Periodística.
I tan... Quina és la paraula que no em surt?
Endogàmica.
Endogàmica.
Sí,
exacte. Però en tot cas, sí que, no només per nosaltres, sinó perquè tots els que ens estigueu escoltant segurament direu, com? Que marxa ja? Llavors això, jo crec que a nivell de timing va sorprendre molt.
Sí, yo estoy con Ferran, creo que lo habíamos hablado, no sabíamos que no pasaba esta temporada, pero creo que una vez más Piqué, que a veces tenía actitudes brillantes y otras no tanto, demostró una inteligencia emocional a la hora de tomar la decisión, sobre todo por cómo cambia el foco, muy interesante, cómo tira la pelota para el otro lado, me pareció muy hábil, la verdad que la palabra me pareció muy hábil, al margen de que como no te la esperás, decir, me complica la tarde, pero o sea, me lo podría haber tirado a las 9 de la mañana, pero...
En quin sentit canviar el focus? Vull dir, per aquell que no ho estigui interpretant entre línies, el que estiguis dient, Juan.
Bueno, me da la sensación de que a partir de los últimos, te diría, que durante el verano, de que también la temporada pasada, hasta la fecha, o hasta ayer, Piqué había perdido cierto proteccionismo. Y no solamente lo había perdido, sino que había empezado a ser víctima quizás de...
Había perdido un poco el dominio del relato, quizás.
Sí, pues una interpretación.
Sí, però a més...
El relato no lo manejaba él.
I el paraigües que tenia sempre a nivell institucional en el moment que decideix que no rebaixa el salari i que no signa el nou contracte aquest estiu que havien emparaulat amb el club,
sí,
jo crec que el paraigües el perd.
I t'agrego una cosa más. Probablemente los mismos que te funcionaban de paraguas a Piqué también le funcionaban a otros y optaron por ser paraguas de otros y no de Piqué. Entonces...
¿Nombres? ¿A quién te refieres?
No, bueno, o sea, no sé, más o menos, todos podemos imaginarnos, ¿eh? Y me parece que en ese sentido...
No, de verdad...
No, en la prensa, ¿de qué puede estar hablando? O sea, Piqué era una persona que manejaba bien el entorno, ¿sí? Pero en el entorno había alguien que lo manejaba mejor que él, o que tenía más poder respecto del entorno.
El presidente.
Sí.
I respecte al relat públic i respecte a
l'opinió pública. I l'estava perdent.
I lo estava perdent i eso se traduce, esa pérdida de relato se traduce en el partido de Villarreal, fue, ¿no?
Sí, sí. Després de l'Inter.
Y la cantidad de memes en redes sociales. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso hace daño. Uh-huh. Y a partir de ahí creo que, bueno, muy hábil. Y entonces el relato vuelve a ponerse a su lado porque los mismos mensajes que llegaban contra Piqué, pero Piqué como perdono sueldo, que es un señor, es un fenómeno, barcelonista de ley. Lo mismo que antes estaban diciendo como, no sé la palabra que utilizó, es pública, ¿eh? Mateo Alemany, no voy a decir nada, que sueldos desagradables, no, no eran.
Sí, desorbitados,
desproporcionados.
En la asamblea, Dios, ¿no? Creo que era
desproporcionado. Tienen que desaparecer determinados... Creo
sí,
que
va dir
la
que, havia que havien de desaparèixer. El verb va ser que havien de desaparèixer aquest tipus de salaris.
Marc.
No, aquesta part del relat jo crec que és clara, però també era conseqüència de que ella havia estat en silenci, vull dir... que això era una part una mica diferent, no?, d'ell. És a dir, la notícia més impactant abans de que ell ho deixa dels últims 6 mesos sobre Piqué és quan Xavi li comunica que ell no serà protagonista la temporada vinent. I des d'allà no l'havíem sentit a Piqué. I aleshores, aquí és on ell comença a no dominar el seu relat, però perquè no parla. És a dir, és una decisió seva, també. I quan ho ha fet... doncs ha sigut de la manera més dràstica, també. Vull dir que en aquest trajecte em pregunto què hauria passat si ell hagués sortit a enfrontar-se, igual que, per exemple, va fer en el seu moment, recordo una entrevista a La Vanguardia amb el Joan Jopallàs, on ella ja, entre cometes, s'enfronta a la directiva d'alguna manera, no? Doncs ell ho podria haver fet durant aquest temps... escollit que no, jo crec perquè ell...
Allà no només s'enfronta la directiva, eh?
No, perquè vens del... És després del 2-8, no?
No,
és
després
de la renovació amb marxada...
És després de la pissarra.
Sí, després de la
renovació amb Ter Stegen, amb De Jong i amb l'Englet.
Exacte, és a dir, però allà ell agafa una mica la veu cantant. El que jo em pregunto és si ell hagués sortit i hagués parlat tot aquest domini del relat que ell havia perdut, l'havia perdut perquè ell havia deixat de parlar. Jo crec que ell té la capacitat. I jo crec que ho havia deixat de fer perquè el més important de tot és que ell s'havia deixat de sentir fort, on ell ha sigut més fort mai, que no ha sigut ni amb els seus negocis ni amb res. Ell on ha sigut més fort és a dins del camp. I com que ell se sentia molt fort dins del camp, se sentia amb la potestat de dir el que volia o de prendre paraula fora. I ara ja no s'hi sentia, òbviament, i aleshores... Per això també segurament ha anat acompanyat del seu silenci tot.
A mi me da la sensación de que coincido con Marc en parte, pero también esta clase de personajes no necesitan hablar para manejar el relato muchas veces. Y Piqué no solamente había perdido el relato del habla, sino que también había perdido el relato del silencio. O sea, estaba... Porque a veces tenés interlocutores que te pueden hacer de ventrílocuos. ¿Quién mejor que Messi para hacer eso, en alguna manera, no? El eterno silencio de Messi...
El mejor,
probablemente. Y Piqué también puede tener esa capacidad de manejar los silencios.
Sí, pero sí que es verdad que no era el seu modus operandi. Es a dir, Messi va ser el seu modus operandi habitual.
Sí.
Piqué no. Piqué era la paraula, la declaració.
I després, que les paraules públiques que havia fet el president Laporta en assemblea, que públicament s'havia fet la notícia on Xavi li havia comunicat que no seria protagonista. És a dir, públicament sí que el relat no havia sigut per darrere, sinó que tot el que s'havia exposat públicament estava en contra de Piqué. O sigui que no, ell no ho havia afrontat públicament. Ho podria haver afrontat per sota, d'alguna manera, com reivindica el Juan. Segurament sí, eh? Pero...
Sí, eso, y vuelvo a lo de antes. Quizás los que le podían manejar el relato en el silencio optaron
para exponerlo.
Por representar otro silencio de otra gente.
Sí, l'han exposat també.
En aquesta lluita de... I ha marcat dins en aquesta lluita, diguem de nous lideratges, o digue-li com vulguis, de lluita de poders instaurada dins del vestidor,
sí,
en què hi ha lideratge...
Que ha recuperat ara, eh? Que ha recuperat.
Totalment.
Per mi és molt intel·ligent el que fa Piqué, d'entrada, perquè ha estat molt meditat, està molt estudiat tot el que fa. És un vídeo que ja fa dies que en el que treballa, vull dir, no només és pels xiulets de l'altre dia contra el dia del Villarreal.
No, és meditat.
Això comença ja des de l'estiu, quan ell considera, i crec que aquí molts ho compartim, és un dels millors jugadors de la temporada passada.
Sí.
En un dels pitjors Barces dels últims
el millor defensa,
15 anys, però és un dels millors futbolistes de la temporada passada. Aquest any parla amb l'entrenador i li diu que Xavi considera que és el moment per doncs, que entri gent nova, i que li posarà competència i que s'arriba a plantejar, li arriba a plantejar doncs, que es pensi en marxar, i Piqué, i aquella frase mítica, sí, de sí, porta'm el millor central del món, que, que jo la sobre la banqueta.
Que desgraciadament, vaja, desgraciadament per Piqué, havíem parlat aquí alguna vegada i ho havíem dit, però pràcticament objectivitzant. Això ho havia dit en anteriors ocasions, ho havia complert, però clar, amb 35 anys...
Jo costa. Confiava.
Jo, Dani,
aquí ho havia dit i confiava.
Aquí va més enllà.
Aquí va, jo no considero tant l'edat. Aquí s'han ajuntat moltes coses. D'entrada, ve l'any passat, de que per mi el tema Rubiales és un cop important a la marca Piqué, a la persona, a la marca, al món Piqué, a la figura Piqué. Després, evidentment, tota la seva...
Amb un tuit a mitjanit.
Amb un...
El Twitch, amb nocturnitat i
alevosia. En un postpartit del Barça.
Sí. Després de perdre, no?
Sí.
Sí.
I després de tot això, bueno, hi ha un aspecte personal per ell, que també és una separació de la seva parella, que tot això, evidentment, també t'afecta...
Mediàtica.
A nivell personal. Una parella mediàtica, evidentment. Una separació mediàtica. I després, clar, tot això t'afecta en el teu rendiment esportiu.
La qual fa referència indirectament al vídeo. Jo crec, d'alguna manera, també mencionant els seus fills, on vol que segueixin a Barcelona, que segueixin sent culers. És a dir, perquè aquí darrere també hi ha una part que és mediàtic, que és on aniran els fills de Piqué, si la parella se separa, on aniran a viure, i ell aquí també es mulla
ja
d'alguna manera amb això.
Ja no hi entro tant. I després sí que hi ha tota la part institucional. Evidentment, aquí s'ha de recordar que els jugadors aposten, no directament ni públicament, però aposten per jugar a la porta.
I tant.
Per la tornada a la porta. I a molts dels jugadors, per no dir de la majoria, se'ls ha girat en contra. Començant per Messi. Per Messi.
Que fa el primer voto de su...
Piqué va fer un tuit, no? Recordo.
No ho sé, no recordo. I després la resta de capitans. El divorci ara mateix entre la directiva i els capitans és total. Ja va començar l'estiu i s'havia refredat i s'havia reconduït, i després amb les declaracions tant de Mateo Alemany com del president a l'Assemblea, l'incendi és... I aquest és un altre punt important per la decisió, en la decisió de Piqué. Aquest divorci institucional, tot el que ells consideren guerra bruta que hi ha des de la directiva cap als capitans, perquè sempre consideren que, i això ho hem parlat també aquí molts divendres, que des dels capitans, sobretot Busquets i Piqué, que són els dos senyalats, perquè són els dos que es negocia a final de temporada passada, a Busquets li fan plantejar un canvi de vida, perquè ell té una idea al cap...
Sí, sí, sí.
Que és acabar el 30 de juny.
I per diferir havia de renovar i ell no vol renovar.
I ell no vol canviar la vida, perquè té una idea. I si ho vol fer, ho vol fer a final de temporada i valorant tot.
I en els seus timings, no?
I exactament. I després Piqué, que li queda un any i mig, però bueno, al final veu tot el que està passant i veu tot el que s'estan gastant i tots els diners, i al final i diuen, ostres, un moment, parem un moment, perquè perquè hem de pagar nosaltres... Si la manta és curta, per què l'hem d'allargar als capitans una vegada més, no?
Sí, sí.
Entiendo a los capitanes en esa situación, ¿eh?
Jo també
l'entenc.
I en aquest sentit, amb tot el que hem exposat sobre la taula, jo crec que és on es manifesta la... Insisteixo, fins a quin punt Piqué té... És complex com a figura i és polièdric i intervenen moltíssims factors que per això és tan apassionant d'analitzar aquest comiat de Piqué, perquè és que hi intervenen moltíssims factors. És un tio que li va donar un patrocini al Barça. Vull dir, té moltíssims factors. I en
no,
aquest sentit,
no,
per això
no,
també...
No gratis. No.
Correcte, Juan, però hi va intervenir o no hi va intervenir?
Sí, sí.
Sí.
I tornant al vídeo, està tot tan estudiat fins al punt que ell desafia la directiva en el vídeo.
Home, quan mira cap a la llotja.
Desafia la vida.
Absolutament.
Desafia i és un missatge pels culers i cap a la gent que està manant ara.
I tant. Que diu, com m'hi posi jo, serà una lluita.
No. I Piqué renuncia a aquests diners. O sigui, Piqué ha començat ja la seva campanya.
Sí.
Perquè això no en tinguem cap dubte.
Renuncia als seus diners pensant que això...
No a tots.
No. Renuncia als que no jugarà.
Això no és una renúncia.
Lo que no sé és...
No tots els jugadors ho han fet, eh?
Ja, però...
Només ho ha fet Carles Puyol.
Però...
Tots els altres han marxat, cobrant el que els...
Però diguem les coses també en propietat.
Sí, no.
Però no se'ls ha de guanyar, és a dir, ja quan firma el contracte ja són... És a dir, són diners que se'ls han de pagar.
Aquí és diferent. Si tu ara...
Si la Marta no segueixes treballant, dir, i per tant no t'ho paguen.
S'han de tenir en compte la particularitat de la situació de Piqué, d'acord? Però qui pren la decisió, en pes o no? Jo aquí no m'hi fico.
Que l'honora, eh? Que jo no dic que no l'honori. Simplement de dir les coses.
El que passa que el món del futbol no estem acostumats a veure aquest tipus, perquè hi ha molts interessos i hi ha molts futbolistes...
I el que deia la Marta, que no són tots...
Exacte.
No, i el que deia la Marta, que no són tots, és perquè hi ha la part...
Però és diferent el cas d'un Titi.
Ara ho explicarem.
Un Titi el volen fer fora, i és Piqué, en aquest cas, qui decideix marxar, i per tant, com que decideix marxar, pues, renuncia a l'any i mig.
Lo que hace, perfecto, yo no voy a jugar ese año y medio, por tanto, ese año y medio no lo cobro, pero sí... Paguem, no sé, estic fent un spoiler.
Ah, una miqueta, sí, de fet, sí, anem-hi ja, anem ara ja perquè hem fet una primera aproximació, insisteixo, és tan apassionant que ens
amplien. No passa res. El proper divendres us passaré el guió abans.
Jo anava a ficar-me i a sentir la Marta i ara ho
explicaré. A Sergi Hernández se lo passaven.
Exacte, i així ho feia, de bé. Després repassem el Parma. Però en tot cas, és una primera aproximació, després desgranarem una miqueta les diferents potes d'aquest Gerard Piqué, la pota jugador, la pota presidenciable, etc. Però jo crec que una de les notícies que interessa molt ara mateix a la nostra audiència és saber quan s'estalviarà el Barça, Marta, amb la sortida de Piqué.
El Barça calculen que sumant el que resta d'aquesta temporada i la que ve, Piqué suposava una despesa de més de 80 milions d'euros pel club. Sí, uns 30 milions són corresponents al que li pertocaria de salari i que, com que marxa, deixarà de cobrar, el que dèiem ara, i més de 50 milions són de diferiments pendents, és a dir, de diners ajornats en moments que el club no podia pagar-li. Alguns són diferiments de l'època de Bartomeu, però també n'hi ha de l'època de Laporta. Aquests diferiments són el que caldrà negociar si es paguen en la seva totalitat i com, que és un tema que s'ha de treballar en els propers dies i setmanes i que també ens diuen des del club que serà molt complex. L'últim cop que Piqué difereix diners, és a dir, que ajorna part del seu salari, és l'estiu del 2021. Aleshores, perdona uns bonus, una quantitat petita, i el 90% del que li resten en aquell moment va parar al sac dels diferiments ja existents. Per això la xifra de diferiments és tan elevada, amb aquests 50 milions, més de 50 milions que estem dient, perquè se suma tot plegat a la motxilla ja heretada de Bartomeu. En aquella renegociació amb Laporta, que acaba permetent la inscripció de Memphis i companyia, s'esborra una clàusula important del seu contracte. Tenia establert que per continuar la temporada 23-24 havia de jugar el 35% dels partits aquesta temporada, i ens asseguren ara des del club que la clàusula va quedar aleshores abolida.
Per tant, ja podíem anar fent números, que això ja havia quedat abolit. Per tant, en aquest sentit, quin espai salarial es generarà amb aquesta marxa?
El club, ara per ara, no estan segurs del que computarà exactament com a forat de fair play financer davant la Lliga. Ens diuen que s'ha de calcular i s'ha de parlar amb l'organisme que presideix Javier Tebas. En principi, es calcula sumant salari i diferiments per temporada. Hem consultat a la Lliga i ens asseguren que el forat el generarà el que s'estalvien aquesta temporada. Un càlcul que el club encara no ha fet, insistim, perquè ens diuen parlaran de números seriosament la setmana que ve, un cop hagi baixat la persiana Piqué després del partit contra Osasuna. Aleshores s'asseuran i tractaran aquest tema i també tractaran el càlcul, el còmput del fair play financer a la Lliga, pas a pas. Tot i així, en reconeixen el que és evident, que hi haurà un estalvi considerable que permetrà moviments al mercat d'hivern. Recordem que ara al gener la regla és d'1, per tant, per cada euro que alliberin en salaris, en podrà entrar un de nou. Xavi ha confirmat el que ja explicava a IRQ, que s'estudiarà la incorporació d'un nou central.
Vamos a ver, sí, sabiendo ahora que Gerard se va, pues igual sí, vamos a ver qué prioridad tenemos, qué podemos hacer también. Nos reuniremos después del partido de Osasuna para planificar un poco, como hay tiempo, hay margen, pues tendremos tiempo para planificar con Mateo, Jordi, el Presi y todos.
Amb la sortida de Piqué quedaran quatre centrals purs, Koundé, Araujo, Eric García i Christensen. Ho recordàvem ahir, ho remarcàvem ahir, no és cap secret que hi ha hagut converses amb Íñigo Martínez, que és el central de l'Atlètic Club que agrada tant a Xavi i que acaba contracte el 30 de juny.
Clar, l'espai que genera a nivell econòmic, vull dir, com aquelles declaracions, no recordo qui van ser, crec que de Tusquets, que va dir que econòmicament Messi, la marxa de Messi seria una bona notícia, sí. Doncs no, vull dir, és de Pere Grullo, la marxa de Piqué és una bona notícia econòmica per al Barça, només faltaria. M'aturo un momentet en el mercat, en aquest mercat d'hivern, com gestionarà, com creu que gestionarà el Barça tot aquest espai de cara al mercat d'hivern?
Una duda, sí. Duda i... Yo tengo entendido que la parte de diferimento, la parte que Messi se le debe todavía, ya no figura más en masa salarial y figura como deuda. O sea, no, o sea, ahora Messi, que no es parte de la plantilla, lo que se le debe, lo de Piqué y todo eso, seguía formando parte de masa salarial en cuanto al fair play financiero.
¿Partan aquests 50 milions?
Por eso, la parte que se le debe a Piqué, ya, si ya no es más parte de la plantilla, entiendo que debería pasar lo mismo que pasó, que lo que pasó con Messi, que no es más masa salarial, sino que pasa a deuda, como una deuda más, como la que tenés que con Goldman Sachs. Creo, no estoy 100% seguro.
A mi el que m'han dit és que el càlcul que fa el club és sumant salari més diferiments, perquè hi ha una part del diferiment que li pertocava pagar aquesta temporada.
Això és el de sempre. La Marta ho ha explicat molt bé. El club interpreta una cosa i la Lliga diu una altra. La Lliga diu que només és aquest any i mig. I el club interpreta una altra cosa. Mm. Sí, jo això de la Lliga i de la massa salarial, si ja no s'aclaren entre ells, com ens hem d'aclarir els altres? Sí, sí.
Clar, jo...
Sí, cadascú fa la seva interpretació. No, 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 cadascú fa la seva interpretació, no. Qui mana? La Lliga. Doncs la interpretació bona és la de la Lliga. Mm-hmm.
Sí, sí. També és veritat que a vegades la Lliga té certa cintura en funció...
No, no, això
clar,
té...
Si només comptes... No,
si
només comptes la part que és salari pur...
No, no, si ho he explicat molt.
Aleshores, l'espai salarial que tu generaràs serà molt menor... que si tu també li sumes els diferiments i la manera com tu pagues els diferiments i com
entenc
valores
veure
els diferiments.
Quan, clar, si els diferiments no han comptat en una altra massa en altres anys, en la massa salarial, yeah. Entenc que puguin comptar ara.
Entenc que no han comptat en tant que... També
en
per això
no es pagaven en aquell moment. Exacte.
També per això es va diferir, aquest... precisament per generar aquest espai.
Però aquesta temporada ja s'han de pagar una part d'aquests diners. Sí, sí. Aleshores, com s'estructuria això? Tant a nivell intern de club i com es negocia amb la Lliga,
a favor
doncs
del Barça
et donarà
i el president,
el forat.
A favor del Barça, com diu el Juan, i el president de Messi. Que el Barça sempre pot doncs demanar que...
Clar, la lògica et diu que si són 30 milions de salari i el diferiment que queden són 50,
sí,
més o menys,
si diuen...
i aquesta temporada eren 10 de diferiment... que alliberis 40, els 30 més els 10 de diferiment que li tocava. Això és com una lògica...
Sentido comú.
Sí, sí. De sentit comú. Ara bé,
un cop superat
això és el que diu el Ferran.
La Lliga també et diu que s'ha de calcular el que estalvies aquesta temporada.
Clar,
ja no es planteja el salari que li pertocaria la temporada que ve,
sí, que és
ni
aquest
el que li hauries
que
de pagar
que
la temporada que ve.
El salari d'aquest any més el diferiment que li pagaries aquest any. Sumar això i dir... Doncs aleshores, a la regla 1 del mes de gener, 30 més 10, doncs podries accedir als 40.
I traslladant-ho, que evidentment els números s'han de traslladar a la gespa i que són importants, però en aquest sentit, recupero la pregunta que us feia abans, parlant d'aquesta prioritat, que és el central, que és Íñigo Martínez, com, vull dir, si ha d'abocar el Barça d'aquesta manera?
Si ha d'abocar el central?
Sí.
Home, el Barça s'abocarà amb un central i amb un lateral dret.
I després hi ha la carpeta del mig centre, que també no es posen d'acord si s'ha de fer al gener, si s'ha de fer el juny, com fer-ho, propostes diferents...
Jo crec que ho intentaran mig centre o interior, ja ho veurem. Jo crec que ho intentaran en aquest hivern.
A l'interior és l'interior que estem pensant tots?
Sobretot perquè... Bueno, és que d'entrada aquí han d'entrar quartos.
Val.
Perquè no només és alliberar massa salarial, necessites diners per anar a fitxar gent. I aquí hi ha dues carpetes o dues vies que tu has de tenir molt en compte. Una, has d'ingressar, per tant, has de vendre jugadors. Hi ha pocs jugadors ara mateix al Barça que tinguin mercat. I per poder ingressar, tots més o menys els podem tenir al cap. I després l'altre és alliberar massa salarial. Que en Piqué sí que és veritat que se...
Desbloqueja, és un bon espai.
És un dels jugadors que més cobra de la plantilla. Mm. Amb això et pot ajudar bastant. Però, sobretot, un central i un lateral dret, i després veurem al mig del camp què poden fer.
Jo un lateral, segur, un central...
I sobretot, perdona...
No crec que sigui necessari.
És el tema del... Ara mateix estem amb l'1.
Sí.
És que, com que aquí també es reinterpreta tot de tantes maneres, més val aprofitar potser aquesta finestra d'hivern que estàs 1-1
Que no fos cas...
Que a veure com estaràs a l'estiu.
Que això és el que diuen des del club.
Exacte, també, això és el que et venen des del club.
Els fa patir el que pugui passar a l'estiu.
És a dir, en aquest punt, jo crec que explicar el Ferran és important. Jo crec que esportivament, aquesta temporada, només necessites un lateral dret. Mm-hmm. Si vols anar a fitxar, crec que no necessites ni un central, ni un interior, o ni un mig centre amb la plantilla que tens.
Jo crec que un interior s'ha demostrat aquesta temporada. També.
Jo crec... O sigui, ara bé, com que segueixes amb l'1... o pot canviar-te a l'estiu, doncs aleshores justificarien d'alguna manera que anirien a per altres peces. Però jo un... O sigui, perquè arribi Íñigo Martínez, si recuperes Araujo, l'únic que veig clar és que el lateral dret, per tu poder fer jugar Koundé com a central, que has vist en els últims partits, que és el millor lloc on et pot rendir Koundé.
A mi el que em sorprèn és que tenim Araujo, Eric, Christensen i Koundé, el cinquè central no puguis fer una aposta una miqueta...
I tant.
No, de la casa. No de la casa. Ja et dic, una futura promesa d'un jugador...
Com fa Araujo en su momento.
Sí, com passa Araujo en el seu moment, de 20-21 anys, algú que exploti ara al Mundial...
Sí, un Todibó que va venir, que va sortir malament, eh?
Íñigo Martínez, que té 31 anys, que sí, ok, acaba contracte final de temporada... Però si el vols treure aquest hivern,
l'Atlètic
hauràs de pagar 15-20 quilos tranquil·lament perquè és un equip que no ven
i tant.
I et voldrà treure el màxim que pugui. I veuen el Barça necessitat perquè ha perdut a Piqué. Jo, si fos el Barça, pentinaria una miqueta al mercat i a veure què hi ha per poder portar un central que pugui ser una aposta més de futur.
A mi normalmente el mercado de invierno me parece...
Perillós.
Pues peligroso, gracias. Iba a decir traicionero, pero la palabra es peligrosa. Hay un antecedente de la temporada pasada con Ferran
Torres,
que se pagó quizás, probablemente, un sobreprecio por el delantero. Y va a ser, sobre todo, un mercado peligroso después de un Mundial, que siempre se suelen inflar precios.
Se pregunten a Jerry Mina.
Entonces, dada la circunstancia del Barça, teniendo en cuenta que ya tenés cuatro centrales, teniendo en cuenta que es verdad que yo creo que tanto los interiores necesitan, yo apostaría por la austeridad y por el sentido común. Entonces, tienen razón, un lateral derecho, porque es la posición en la que el Barça se encuentra más frágil o más vulnerable. Es cierto que los interiores, a veces nos olvidamos que Pedri y Gavi tienen 19 y 18 años, o sea que parece que estos dos tipos se atenden, no sé... Pasaban tantas cosas en tan poco tiempo que da la sensación de que Pedri y Gavi hace 100 años que están jugando.
Sí.
Entonces, yo creo que apostaría por el sentido común y apostaría por reforzar lo inmediato y el resto del dinero, como decía bien Ferran, que no lo tenés, buscaría el mercado de verano ya cuando pase la efervescencia del Mundial, cuando esté todo más tranquilo, cuando sepas efectivamente cuánto tenés de masa salarial, si tenés que activar otras palancas o no, si cuántas palancas te quedan, tema Montjuïc, bueno, es que se viene un anito...
Sí, complicat. Sí,
però, i posar-se d'acord amb el criteri esportiu, també, eh? És a dir, perquè anar a buscar un interior o anar a buscar un mig centre, et parlen de...
Però lo necessites per a jugar a l'Europa League?
No t'estic dient, eh? Ara ja de si el portes al gener o el portes a l'estiu, et dic que si vas a de fitxar un mig centre... Parlen d'uns noms que hi ha un nom que és blanc i l'altre no té res a veure amb el mateix jugador.
Perquè no hi ha consens. Hi ha un jugador... Xavi pensa una cosa, Mateu Alemany en pensa una altra, Laporta en pensa una altra, després apareix D com un altre nom i...
Llavors, o sigui, Kanté, Rubén Neves, Jorginho...
Dic Laporta, però volia dir Mendes.
Són jugadors que cadascú juga a una cosa diferent. Llavors, si vas a fitxar, si us plau, amb una línia, amb un criteri esportiu o amb alguna cosa a darrere que tingui
jo
una...
Jo crec que i ho va publicar el Fernando Polo, que amb Zubimendi hi ha quòrum entre totes les parts. És un jugador que sí. Per mi, personalment, no sé si Zubimendi és el mig centre que necessita ara mateix el Barça, però sí. Bueno, ell, evidentment...
És l'opció número 1 de Xavi.
Si, no, de tots. Però... Si hi ha quòrum, perquè o sigui, quan ho explica el Fernando Polo... al Mundo Deportivo, que quan arriba Xavi, el nom que li proposen és Zubimendi i el nom que anava a proposar Xavi era Zubimendi. O sigui que allà ja van trobar un quòrum entre tots que, i des de la direcció esportiva van dir, ostres, doncs bé, perquè ja havíem començat a parlar amb el seu agent, etc, etc, per tantejar una mica com estava la seva situació i tal.
Però en termes d'arguments, Zubimendi és un relleu d'una figura clau que és Busquets, sí. I és molt necessària. Gastar-te 20 quilos en substituir les funcions d'un cinquè central, sí, amb un central consolidat, això. A mi personalment em sembla
i a diferència del que deia el Juan, jo estic molt d'acord amb el que diu el Juan dels mercats d'hivern, però aquest mercat d'hivern, aquesta temporada és molt sud-americana. O sigui, el fet que hi hagi el Mundial pel mig...
Segona volta, diguéssim.
Crec que fa que sigui una lliga molt diferent.
Apertura, clausura.
Sí, una mica sí.
Hem de fer una pausa, però abans, un altre capítol de Si Fuera. Si Fuera, ho estic dient bé? Sí, és així, no?
Sí,
no?
Si fuera.
Ah, intentaste hacer italiano. ¿Eso fue italiano?
Va, ho he intentat així una mica.
Ah, muy bien. No. Está en Roma en un momento comiendo pizza.
Si Fuera y anem a públic.
Clara Molins.
Si Piqué fos una cançó, per mi seria Ingobernable, del Setangana. No només perquè és un personatge absolutament ingovernable, sinó perquè també em fa pensar molt en aquesta mena d'estil de persona de Setangana, no? Un tio com molt exitós, ambiciós, intel·ligent, sorneguer, talentós, que no s'encalla ni una, gamberro, una mica el que vindria a ser un mascle alfa que mana i que sedueix i que ningú li diu quan ni com ha de marxar, no? Que diu, jo marxo quan em dóna la gana. Doncs això, ingovernable. Gerard Piqué.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem...